Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
I atenció a la següent dada. En 50 anys, els productes de proximitat consumits a les llars ha passat d'un 80% a un 15%, i només 6 empreses controlen el 50% de la distribució alimentària. Davant aquest escenari, que ens convida a reflexionar i molt sobre l'actual model de consum alimentari, avui tenim un objectiu, el
Consumint Consciència.
Presentar-vos el projecte Arrels, un mercat com els de tota la vida, però en línia, per construir una xarxa que faci de punt de trobada entre productors i consumidors sense intermediaris. Però Arrels també aposta per visibilitzar les vivències i els consells del món cooperatiu, de la pagesia i de tots els que defensen un altre model de consum i de viure. I ho fa amb una revista, una web i una ràdio, tota una plataforma que utilitza la interacció que ens proporciona la tecnologia per reivindicar l'estil de vida rural, per posar en valor els productes de proximitat. Però millor ens ho explicarà el director d'aquest projecte, en Josep Socarrats. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat per conèixer doncs, aquest projecte, que suposo doncs, que neix de la necessitat de reconnectar doncs, amb aquest altre tipus de vida, no? que de fet doncs, els nostres pares i els nostres avis doncs, ho tenien claríssim.
Sí, la veritat és que nosaltres d'això ens... a través de la nostra experiència amb la revista Cuina, bàsicament, havíem arribat una mica a tenir aquesta percepció d'abans de tota la situació actual que estem patint ara de pandèmia i amb els confinaments que van ajudar molt a aquest redescobriment dels valors del món rural. No? Però ja d'abans d'això nosaltres havíem començat a treballar amb aquest projecte. Perquè sí que ens adonàvem això, no? Que vivíem una mica vivim en una certa ficció en la que vivim en grans, majoritàriament, ara mateix el món en general, el món globalment, des de fa un o dos anys, hi ha més població urbana que rural. És la primera vegada que passa. Uh-huh. Això vol dir que vivim en petites zones on es concentra moltíssima gent i on aquesta gent que vivim en aquestes zones més petites, en el nostre país li pots dir Sabadell o li pots dir Barcelona, o li pots dir tota aquesta àrea de concentració de grans ciutats, que trobem l'alimentació d'una manera doncs, fàcil, no? Anar al súper de sota de casa, i que vivim absolutament desconnectats de quin lloc es produeix aquesta alimentació i de com es produeix i de com es guanya en la vida la gent que la produeix, perquè a més és una alimentació sovint que adquirim basant-nos a vegades excessivament en el cost que suposa i anem a comprar alimentació per preu i no ens preguntem què passa al darrere de tot això i al darrere què hi ha. Doncs en el cas de Catalunya o del conjunt de l'estat espanyol, tu has dit, 5 o 6 empreses que controlen tot aquest món, que per tant tenen la paella pel mànec dels preus i això. Hi ha altres dades que no hem comentat ara, però que sí que sé, que és que, per exemple, a Catalunya, en tot Catalunya, la població agrària és 1,6% del total. O sigui, que per menjar tanta gent, si volguéssim menjar només de Catalunya, que és obvi que no mengem només de Catalunya, perquè importem molta, el que diguem, pots imaginar-te, la gran part de l'alimentació que importem de fora, tot això és perquè l'especulació en un bé tan primari com és el de l'alimentació ha arribat tan enllà que ens hem carregat un sector imprescindible. I amb la pandèmia que ha passat, o amb els confinaments, que de cop ens adonem realment si el món es complica tant i no tenim ningú a prop que conreï el menjar, que pesqui, que criï els ramats, que faci els elaborats alimentaris que hem de menjar, què passarà? I això provoca aquest canvi.
Doncs és una bona pregunta i el cert és que amb aquestes xifres, no, que ara doncs, ens explicaves i evidentment doncs, visualitzant el sistema actual de distribució alimentària, doncs, som conscients que perjudica no només els productors, també els consumidors i a l'entorn. Mm. I suposo que per això neix Arrels, no, per intentar doncs, empoderar els consumidors, no, que cada cop siguin més conscients i especialment per treure del mig els intermediaris.
Nosaltres ens dediquem a la producció de revistes, volíem fer un mitjà de comunicació Arrels que parlés de tot el que estem comentant ara, d'aquesta uh-huh. situació nova, de que posés en valor tota la feina de la gent del camp, de que reivindiqués aquest reequilibri territorial en què la ciutat ha d'entendre el paper que té el món rural per la subsistència, la pròpia subsistència de la ciutat, en què les relacions món rural-ciutat fossin diferents. Però, esclar, vam veure que ens quedàvem curts si només fèiem un mitjà de comunicació, que el nostre compromís volia anar més enllà uh-huh. i que tant la ciutat com el món rural necessitaven d'instruments perquè aquesta proposta que fem i que compartim amb molta gent, per això la fem, no l'hem inventat nosaltres, de reequilibri i reconnexió del món rural i la ciutat, hi contribuíssim amb algun instrument més eficaç o més directe. No? I se'ns va acudir que podíem posar al servei de la nostra comunitat de lectors i consumidors del món de mitjans de comunicació Arrels un mercat que els connectés directament amb productors i pagesos. I això és Mercat Arrels. Uh-huh. Que ja hem tret una revista i un web, de moment, i ara estem a punt de treure el Mercat Arrels.
Doncs ara de seguida anirem desgranant el Mercat Arrels, però nosaltres el que hem fet és tafanejar per al vostre portal, per la vostra plataforma, que recomanem als nostres oients, per veure doncs, aquesta revista, aquesta ràdio i veure els continguts. I comencem escoltant Ona Pagesa, un podcast on es parla precisament, per exemple, del poder de les dones al món de la ramaderia. Sí.
Us convidem, setmana a setmana, a connectar-vos a Ona Pagesa i a escoltar-vos, perquè aquí parlem de vosaltres i amb vosaltres. Per cert, que qui us parla és Albert Mercader. Va, som-hi! Miquel Andreu, bon dia.
Company Hola, bon dia.
De viatge del tren d'Ona Pagesa. Què
bon
tal,
dia.
Com estàs?
Bé.
De què parlarem, aquest primer programa?
Doncs avui parlarem de dones que naden a contracorrent, de dones que, a diferència de moltes altres, han apostat pel món rural. Algunes no l'han deixat mai, altres n'han marxat i han tornat, i altres han deixat la ciutat per anar a viure a un poble petit.
Doncs som-hi, avui, a Ona Pagesa, ser dona al món rural.
I aquí, evidentment, doncs, doneu veu, testimoni a moltes dones i demostreu, a més, que doncs, això, la gent que es dedica a la pagesia, a la pesca, a la ramaderia, doncs, precisament treballen a diari perquè no ens faltin els aliments, no? a ningú. Suposo que també doncs, és donar i posar en valor, no?, la tasca de totes aquestes persones i també doncs, explicar experiències i vivències.
Sí, clar, les persones són importantíssimes, com en tot en la vida, però aquí, de fet, és que gairebé per nosaltres són herois, perquè l'opció de vida davant de l'aparent comoditat que fins ara et donava la ciutat, que ara ja et dic que arrel de la pandèmia i dels confinaments potser ens qüestionem una mica més, però fins ara semblava que aquí tot era fàcil, doncs l'opció de la gent que va tornar al poble, la gent que no se'n va moure mai, la gent que la seva opció era viure allà, és gairebé heroica i molt conscient. O sigui, avui jo crec que no hi ha ningú a Catalunya que sigui pagès perquè no pot ser una altra cosa. La gent que és pagesa és perquè en vol ser, és perquè ho disfruta i és perquè té molta consciència del valor de la seva feina, que molts cops no està econòmicament reconeguda com hauria d'estar, no?
Totalment. Escoltem una altra proposta radiofònica que ens fa també replantejar doncs, a temes com, per exemple, d'on ve la llana dels jerseis que ens posem.
Ruraletes, el podcast de Cultura Pagesa per escoltar a tota hora.
Poseu-vos a compte quants jerseis teniu, o bufandes, o gorres, o guants, o fins i tot potser sabates de feltre. Ah, i les mantes. Però Sabeu de quin tipus de llana estan fets, d'on ve i com es tracta aquesta llana? Perquè, clar, aquí ara tots doncs, ens interessa saber d'on venen les pomes, què porten els iogurts, si són de quilòmetre zero... Alhora també estem denunciant cada vegada més les condicions de treballadors i treballadores en certes macroindústries tèxtils. Però, i de la llana què? Què en sabem de la llana? I què en sabem de la nostra llana?
Realment molt recomanable. Escoltàvem ara la Txell Bonet, abans a l'Albert Mercader, explica'ns també els col·laboradors, no? La gent que forma part d'aquest projecte, que crea els continguts.
Nosaltres vam plantejar Rels com un mitjà multiplataforma. El nostre món més natural és el paper, és la revista, i després, clar, en el món d'avui ens pot agradar el món que torna, que és el lema de Rels, però ens agrada el món que torna amb les eines d'avui. I les eines d'avui són, òbviament, el web, un web on tenim també diversos un documental i diversos vídeos per ensenyar-vos a fer coses vosaltres mateixos, del món de l'horta, del món de l'artesania, i després ens volíem experimentar amb el món del podcasting, aquesta manera d'escoltar la ràdio d'una altra manera, de fer la ràdio d'una altra manera, que l'hem començat amb aquests dos podcasts, Zona Pagès amb l'Albert Mercader i el Miquel Andreu, i Ruraletes, que ens l'estimem molt, que és un podcast de cultura rural amb la Txell Bonet, on la cultura rural s'entén d'una manera tan àmplia com el tall que heu posat, no? De que la llana és en si mateixa una cultura, allò que a vegades per nosaltres un jersei que ens posem i prou, al darrere hi ha tota una activitat econòmica, tota una tradició, tota una presa de decisions de què fem amb la llana, perquè una cosa que no sabem aquí a Catalunya és que la llana dels ramats catalans es malven per qualsevol preu, no va parar en lloc interessant i és un subproducte que estem llançant i que potser en podríem treure productes de més valor. No? Llavors necessitem veus, com la de Txell Bonet, que coneguin aquestes coses i que ens les expliquin i que convidin la gent que està al món rural treballant amb aquests àmbits.
Ara en parlaves, però també em sembla superinteressant aquest apartat del Do It Yourself, de que ens ensenyeu, no?, propostes per aprendre coses com, per exemple, doncs, a fer una melmelada de taronja o un formatge fresc.
Bon dia, sóc l'Estefi i ens trobem avui a Peralada, en concret a la Granja Suez. Jo fa relativament poquet que em vaig trasllar d'aquí a l'Empordà i sí que és veritat, bueno, que a poc he anat coneixent tot el que és l'entorn, comerços, a la gent, a les granges... I bueno, avui hem vingut aquí a buscar un producte molt fresc que utilitzarem a la nostra elaboració d'avui. Avui farem un formatge fresc amb només 3 ingredients, la llet, la llimona i la sal. Farem una versió la més neutra possible perquè ens servirà com a base per a elaboracions tan dolces com salades. Anem a buscar els estris i comencem. Doncs el que ens farà falta per la nostra elaboració serà 1 litre i mig de llet.
Jo he pogut doncs aquí ens va desgranant tots els ingredients i, clar, també és fantàstic perquè també ens ajuda doncs, a recuperar també doncs, tots aquests coneixements, no?, que tenien les nostres àvies i també a lluitar, no?, contra el malbaratament alimentari, a optimitzar recursos.
Sí, a veure, el món rural tradicional això sempre ho ha tingut claríssim, de no llençar res. De fet, el concepte de reciclatge és nou perquè el món rural tot era constantment reutilització i aquell moble que va començar servint per una cosa s'anava transformant al llarg dels segles i com que les matèries eren bones i no estaven pensades des d'una estratègia consumista, de dir això de l'obsolescència programada, no? Les coses s'han de fer malbé perquè així hem de tornar a comprar i així generem treball. Vale, sí, això és una manera de veure el món una mica enganyosa perquè anem consumint moltíssimes energies i anem consumint moltíssimes matèries primeres que no van a parar enlloc i això va empobrint el món en realitat, no? Per tant, la idea de que, primer, no llancem menjar i, segon, que de les matèries, dels materials, dels mobles, del que heredem d'abans passats, del que sembla que per una banda se'ns ha fet malbé però podem aprofitar per una altra, nosaltres mateixos, amb aquestes mans, sapiguem fer-ne coses, és una idea també molt d'arrels. Per això tenim aquesta secció de vídeos de Do It Yourself, com a no tothom som igual de manetes, hi ha coses més complicades, hi ha coses més senzilles, això és veritat, però sí que és la nostra manera de divulgar aquesta cultura que creiem que hem de recuperar, de dir, ostres, no hem d'esperar que aquella marca de sueca, de mobles, de cop ens solucioni cada any que ens canviem tota la casa, saps? Sinó que A veure, amb el que tenim podem viure bé, podem viure més anys i podem ser més sostenibles.
Doncs molt interessant tota aquesta economia circular que ara ens desgranaves i també, evidentment, oferiu articles, notícies, una agenda molt interessant i també, que ens ha agradat molt, oferiu breus documentals sobre una història, un projecte, una persona que des de la seva pròpia vivència inspira i també doncs, fa palès que un altre món és possible i més necessari que mai.
Tenim un retir de cavalls, per cavalls jubilats, cavalls que han treballat tota la seva vida en diverses disciplines, cavalls rescatats, cavalls doncs, amb descans i cavalls en recuperació. Són molt tranquils, sembla que de vegades reaccionin poc o tinguin poca interconnexió amb nosaltres i en realitat amb el temps i amb el tractar-los i estar amb ells i conèixer-los bé, al final tenen una personalitat pròpia molt, molt forta.
Doncs molt interessant conèixer aquestes i altres històries. M'imagino que suposo que aquest projecte doncs, donarà molt a parlar i sobretot quan comenci, quan arrenqui doncs, aquest mercat no?, que impulseu. No sé de moment quants productors teniu.
Mira, nosaltres començarem amb 50 productors, val? Hi haurà aquesta primera fase en què comencem amb 50 productors sota control. Realment en tenim 250 i creixent, val? El que passa que és com tot, no volem tirar-nos a la piscina sense aigua i com que volem que els valors i l'esperit que té tot el projecte doncs, en el mercat siguin els mateixos, és a dir, des del productor fins al consumidor i també la gent que ha de transportar els productes, els envasos, les caixes, tot està pensat doncs, dintre d'aquesta dinàmica, aquesta lògica de que tothom es guanya la vida, o sigui, no anem a explotar un rider, anem a treballar amb gent que es guanya bé la vida, anem a treballar amb envasos que són reutilitzables o reciclables. O sigui, tot això, per tant, ho volem començar d'una manera controlada i a partir d'aquí créixer. No? Llavors començarem amb les àrees més properes a Barcelona, dels fundadors, perquè són els 3.000 primeres persones que han apostat pel nostre mercat i que en realitat han avançat els diners de les primeres compres, són els fundadors d'Arrels, no? I des del juliol passat fins ara, bueno, estem a més de 3.000. Doncs aquests 3.000, bàsicament els de l'àrea del voltant de Barcelona, i això inclou els de Sabadell, per exemple, doncs seran els primers que s'incorporaran a aquesta manera de funcionar. Que en què consisteix? Que no és que res siguem una plataforma que cobrem uns royalties o unes comissions als productors que tenim, sinó que posem directament en contacte els nostres fundadors, que en realitat són els consumidors, amb els productors, els pagesos, aquesta gent, i tot el marge de beneficis se'l queda al pagès.
Avui al Consumint Consciència, descobrint el projecte Arrels amb un dels seus impulsors, amb el Josep Socarrats, que ens explicarà ara per què 3.000 socis fundadors, per què aquestes aliances i no altres.
Sí, doncs nosaltres pensem com mitjà de comunicació. Avui té sentit no perquè es basi en una estratègia comercial o de màrqueting i tal, sinó perquè hi ha una necessitat. Estem responent a donant veu a una gent que la reclama i donant l'opció d'escoltar-los a una gent que els vol escoltar. Llavors, per tant, aquest projecte neix perquè hi ha la complicitat d'una comunitat que abans que neixi el projecte ja hi confia i ens dona suport. I aquesta va ser la manera com vam dissenyar doncs, tota l'expansió d'Arrels. I així vam començar l'estiu i així en aquest moment estem amb aquests 3.000 fundadors. Vam parlar de 5.000, comencem amb 3.000, també perquè ens hem adonat que no cal morir d'èxit, però vaja, que sabem que el ritme que anem anirem creixent i que començarem, volem començar molt bé. Hem començat molt bé els mitjans i ara volem començar molt bé el mercat.
Quan comença el mercat i també no sé si doncs, podem doncs, formar-hi part, si encara ens podem fer doncs, fundadors o entrar en una llista d'espera, explica'ns una mica també doncs, aquest procediment.
Mireu, si esteu interessats en formar part del Mercat Arrels, heu d'entrar a mercatarrels.cat i allà hi ha una pestanya que és la de fundadors i és on vosaltres podreu entrar doncs, escollint una franja de econòmica amb la que voleu participar. O sigui, des de 10 euros fins a 300 i segons el tram que escolliu, doncs, tot us retornarà. Us retornarà amb els productes que comprareu quan el mercat funcioni, o retornarà amb la subscripció a la revista, o retornarà amb alguna recompensa més, depèn del cas. Vale? Llavors, ara sí que començarem primer amb la gent que tenim inscrita ara mateix i la resta de la gent i els anirem incorporant conforme anem extenent el mercat. I ara això, abans de que acabi l'hivern, per tant, estem a un mes, més o menys, doncs tota aquesta gent que ja formarà part de la primera fase del mercat rebran doncs, el nostre avís de dir ja podeu comprar, accediu, aquesta és la manera d'accedir, aquest és el vostre usuari i quan hi entrin veuran això, aquests 50 primers productors que participaran en aquesta fase, que n'hi haurà de tot, n'hi haurà de verdura, n'hi haurà de carn, n'hi haurà de fruites, n'hi haurà de formatges, n'hi haurà de vins, una mica per poder fer una compra, una mica de tot, i vosaltres podreu escollir el que us fa més gràcia, pel tipus de producte que té, pel seu origen, pel preu, potser també. El preu el posen els propis productors. Feu-vos el cas que serà una experiència equivalent a la d'entrar a un mercat de tota la vida. Que vosaltres volteu pel mercat i veureu doncs, amb qui us sembla que té el producte que més necessiteu o l'oferta que més us interessa. No? I sobretot per mi és important dir això. Quan compreu amb aquell productor, el marge de benefici l'esteu donant tot amb aquell productor. O sigui, dintre el que pagareu hi haurà el transport, hi haurà bueno, alguns costos, però el marge de benefici va tot per aquell productor.
O sigui, serà com anar a omplir el cabàs al mercat, però en xarxa, en línia. Això hem d'especificar als nostres oients. I clar, jo tinc curiositat a això, no? Que ja feu tota una declaració d'intencions que no voleu doncs, això, ser l'Amazon català. Explica'ns els motius.
Sí, perquè o sigui, Amazon torna a ser una mica d'aquest engany quan us deia que ens sembla que tot és molt fàcil. I a Amazon tu li pots comprar una llibreta o un quilo de pomes i te'l porten al moment, sense tenir en compte tot el que això suposa per un preu molt, molt assequible. No? Però no tenim en compte que aquest preu assequible costa de què és? A costa de com s'ha pagat la matèria primera, a costa de com s'ha mal pagat la persona que ha fet el transport, però és que a més hi ha una petjada de carboni al darrere, de fer aquests milers de desplaçaments diaris per comandes molt petites, que això no és sostenible ni econòmicament ni ambientalment. Per tant, nosaltres el que fem és adaptar la dinàmica dels mercats setmanals, és a dir, cada territori té el mercat una setmana, que això és el més semblant als mercats de tota la vida de les capitals de comarca. No? Per tant, la gent del Vallès Occidental, i potser com que és una zona molt poblada, fins i tot quedarà dividida, i això ara no us ho puc dir perquè no ho sé tan concretament, però, per exemple, posem per cas que la gent de Sabadell rebrà els productes de Mercat Arrels el dimecres. Durant tota la setmana podrà fer la comanda, llavors el dia abans del repartiment rebrà un missatge al mòbil que li dirà demà entre aquestes hores te'l portarem en aquesta adreça. I a partir d'aquí es pot gestionar si hi ha alguna incidència o el que sigui. No? I llavors aquell dimecres el repartirem a tota la gent d'aquella àrea. Això en què reverteix? Doncs que això que us dèiem, de que per fer aquests enviaments express de petites quantitats que fa Amazon implica al darrere doncs, a una especulació molt bèstia i mal pagar molts serveis, doncs nosaltres ho evitem així. I crec que tots hem de ser conscients de que aquest desig, a vegades una mica capritxós i una mica infantil, d'ho vull i ho tinc, no és la vida real. No és la vida real i és el que ens havíem acostumat, però justament per això estem col·lapsant.
Doncs precisament per això ens ha agradat moltíssim doncs, aquest projecte totalment inspirador. Us convidem a tafanejar, a googlejar, busqueu Arrels, fins i tot tenen també, que no hem parlat, una revista on en el primer número parlaven doncs, del bosc, dels misteris del bosc, que també doncs, us recomanem doncs, a comprovar. I la veritat és que felicitat doncs, per aquesta aposta, per intentar que els que vivim a la ciutat tornem a connectar doncs, amb la terra, amb les mans i amb aquesta altra vida, no? Amb aquest altre model de consum tan necessari si volem doncs, mantenir la vida aquí, en aquest planeta. Moltíssimes gràcies, Josep. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
M'ha agradat molt parlar amb vosaltres, vencent les dificultats tècniques, però hem parlat de tot, que és l'important. Moltes gràcies.
Aquest era l'objectiu i tornarem a parlar de seguida que el mercat es posi en marxa. Buscarem també doncs, a productors i consumidors d'aquí, de Sabadell o la comarca, per posar a prova a veure com funciona. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Al matí, amb Raquel García.